Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
I 42 minuts. Avui poden passar dues coses, que ho emboliquem més o que ho desemboliquem.
No, és brava.
Bé, no en parlem més, tampoc no és això. Loli, bon dia i bona hora. Montse, bon dia i bona hora. Anna, bon dia i bona hora. Recordaran que la setmana passada teníem a la Loli i a la Deli, i va sortir aquesta qüestió, bé, en relació a les manifestacions que va fer el Papa en la seva visita a l'Àfrica, en relació també amb aquesta conferència que tenia lloc el passat divendres a l'Espai Cultural Pere Stanfli. En fi, bé, que més d'un i més d'una de vostès ens diu la Montse a favor i en contra del posicionament que varen expressar tant la Deli com la Loli, diguem-ne un posicionament, òbviament, legítim i franc, però que més d'un de vostès es va frapar una miqueta a l'expressar el missatge d'aquesta forma, no? Només que quedi sobre la taula, però allò, més d'un comentari, més de dos, hem pogut sentir sobre això. Senyal que encara hi ha temes que diguem-ne que desperten sensibilitats i mouen consciències.
El que deia Felip II, ladran luego cabalgo.
Sí, que deia Mahoma, també.
Sí, van haver divendres... la conferència...
Sí,
molt bé.
Sí, va estar molt bé, va aclarir... Bueno, va parlar molt del paper de la dona a l'Església, des de, més aviat, història, no? Des dels temps antics i com tota la vida... No tota la vida, al principi, amb Jesús no estava discriminada, perquè els estudis que han fet ara, perquè hi ha moltes dones teòlegues que... donen classes a la Universitat de Barcelona i inclús els alumnes que van a les classes d'elles tenen crèdits per les seves carreres, o sigui que la cosa s'està movent molt i en molts estudis n'hi ha que estan molt, molt ben considerades. I llavors doncs s'ha vist que amb el temps de Jesús va obrir molt a la dona, estava en molts llocs, inclús diuen que se'l sent sofapar,
va defensar la dona adulta molt. Davant de tothom,
sí, o sigui que i com més estudien més ho veuen. I al principi va haver pues, dones, bisbeses i tot. Jo vaig estar a Siracusa i vaig anar a unes catacumbes i ens van ensenyar que hi havia dones enterrades.
T'imagines una dona mitra ara?
Bueno, n'hi ha. N'hi ha. El que passa que han estat excomulgades.
A veure les ailes.
Però el curiós del cas és que no és que es vulgui, amb aquesta conferència aquesta dona ja ho va dir, jo no estic d'acord amb lo piramidal, eh? Crec que l'Església ha d'anar amb una cosa plana, més a la vora de Jesús i sense jerarquies. Però, bueno, vull dir...
Línia que vàreu manifestar la setmana passada, eh?
Aquesta dona va parlar així... Però, de totes maneres...
Que suposo que hi hauria matisos, perquè uns altres diran que l'ésser humà, sense jerarquia, a vegades no sempre acostuma a funcionar bé, però bé,
ja,
entre
però
una
si
cosa i l'altra, suposo que voleu dir.
Tothom seguís el missatge de Jesús, no calia.
Sí, tothom.
Clar.
No, sí.
És així?
Sí.
No?
Ai, l'Anna fa una cara com allò de dir. Com allò de dir. Il·lusos.
Jo veig que hasta les famílies més unides, més dúctils, més fàcils i més tot, hi ha una jerarquia.
Home, hasta cert punt.
Tot el que és una comunitat, si no hi ha algú que l'organitza una mica,
no funciona. Això està bé, sí, però una cosa
és
organitzar
i l'altra és
manar.
I no que tiris cap a la teva. Perquè, per exemple, va explicar aquesta senyora que el Vaticà, que és un estat...
És estat. Doncs el seu pare és jefe d'estat, igual que pot ser el Sarkozy o pot ser el Putin o pot ser el Zapatero.
les senyores, les monges que treballen allà, les infermeres, etc, etc, no estan
censades.
Censades.
Les només senyores no poden censar els homes.
No estan empadronades,
no,
vols dir?
No, només els homes.
Només els homes.
Vull dir, aquesta ja és una senyal de, sí, de que si tots som iguals... Sí, i després aquesta nena de 9 anys que la van embarassar, que va quedar embarassada de 9 anys, bueno, la van violar, va quedar embarassada, la fan avortar i l'excomulguen amb ella i la seva mare, és allò que venga Dios i lo vea. A veure, si tu tens un fillet de 9 anys i te la violen, que voldràs que facin? Doncs...
És que ja, vull dir, en general, totes les
sobretot,
coses
i els dones cap aquí, la dona
està la van completament discriminada i continua, i continua, perquè ara el que deies tu d'això de que hi ha hagut, sí, hi ha hagut en uns llocs
és
a Alemanya,
dir, la conclusió
que
és...
han investit uns bisbes sacerdoteses amb les dones. Resulta que les dones aquestes, les excomulgades, però amb els bisbes que
no.
Els hi van fer, no.
No.
Ja.
Clar. O sigui que
I a l'hora de llegir,
la mentalitat
pot ser, i a l'hora de llegir,
bueno, a l'hora de llegir ara s'ha deixat llegir, ara ha vingut autoritzat llegir l'Iglésia a la dona, quan ja fa molt de temps que llegim, sí, però no estava autoritzat. Ara ha sortit el document, deu fer un parell de mesos, que la dona pot llegir. Ara l'Evangeli no,
L'Evangeli no.
Però és que l'Evangeli no pot llegir ni la dona ni un home. L'Evangeli l'ha de llegir el sacerdot que està oficiant.
No,
salvo amb aquells llocs que només hi ha la lectura de la paraula, com passa, per exemple, a l'hospital, quan no hi ha celebració eucarística.
Vale, però llavors, sempre
sí,
ha de ser
però lògica, però bueno, hi ha una norma.
I la llegeix el diaca, aquí. Mm. De vegades l'ha llegit el diaca i el celebrant.
Sí.
A l'Evangeli. Mm.
Vale.
Sí.
A veure, jo el que et diria amb això és que
mentre sigui un home el pot llegir.
Ah, exacte,
però una dona
això.
Però
la Montse venia a dir això, mentre sigui un home
però un home del
no
públic,
és res,
diguem-ho d'una manera, del públic,
no, segurament,
com podem ser qualsevol de nosaltres
això s'ha d'anar fent
si pugem a llegir
perquè...
No, però segurament el que deies tu, no és res i sí és.
Sí, perquè un 85% de la feina de l'Iglésia la fan les dones, està demostrat,
Sí, bueno.
Entre i sense cobrar, vull dir, monges, neteja, o sigui que porten bueno, l'Iglésia un,
etcètera,
un 85%, I en canvi, doncs, no poden decidir
res.
És
que si t'hi fixes, això potser, bueno, no sé, potser seria anar a divagar una miqueta. No divagar no, però ja
jo no vull dir que estigui en contra de tot.
Quan hi ha d'haver-hi voluntaris en un lloc...
S'ha de fer una mica de cosa per fer-ho junts.
Però quan hi ha voluntaris en un lloc...
S'ha de fer tot junt.
Escolta, quan hi ha voluntaris en un lloc, qui és més voluntari? O sigui, quin dels dos sexes hi ha més voluntaris? És a dir, que això forma part, doncs, d'un estatus...
Què diràs, Ignat?
D'un estatus, vols dir?
D'un estatus de la societat.
Sí.
Bueno, perquè els homes, per un home, per exemple, a Càritas n'hi ha bastants, en aquest moment.
No,
i a la parròquia suposo que també, algun o altre, sobretot...
Sí,
ja diguem que hi ha 15%.
Sí, però no esteu parlant en el mateix registre, segurament, perquè la Montse i la Lobby, segurament l'Anna Valls també estarà d'acord, hi ha una part del voluntariat, la més...
Forta.
La més punyent, per dir-ho així, la que moltes vegades posa les persones en circumstàncies més difícils, que està molt cobert en bona part per les dones.
És això el que estic dient, precisament. I clar, llavors hi ha més tant percent de les dones que dels homes. En els llocs on hi ha monges, que avui això cada vegada s'està perdent més antigament, a les esglésies les que ajudaven eren les monges, en unes èpoques.
Sí,
èpoques
no, i ara igual.
Bueno, i ara però, igual o les senyores.
Ara igual, però a veure, monges ara ja, per exemple, en aquest poble, no
sí, queden, no
queden
havia,
de monges.
No
queden, les dos o tres de l'hospital, pobretes, que les tenen allà en aquella casa.
Estan a la residència, ara.
Res de res, no? I no parlem de les mercedàries, perquè ja, no sé si en queden dos o tres al pis o quatre, però ja no és la mateixa projecció de fa 50 anys. Per què? Perquè estaven... Bueno, i si parlem de les monges no vegis, perquè...
No, però el fet és aquest. No és que es vulgui, perquè hi ha gent que diu, és que si voleu carregar, més falta que s'ho carregueu de dintre. No. No, això no. El que es vol és que tot es faci en conjunt i que es valori la feina que fan les dones, moltes monges que encara queden. Aquesta sí. que va fer la conferència era monja.
Bueno, i l'altre dia va sortir una per
teòlegues que són
amb Poner, a les 9 del matí.
I que ha escrit un llibre
fabulós. Bueno, després es va ella mateixa...
No, jo no la vaig sentir.
No va sentir tot.
No, res.
Perquè primer va començar, doncs, que si el papa i tal, i al final, quan va acabar, va dir, a veure, senyor Cuní, jo sóc una admiradora de Benet VI,
de Benet XVI.
Escolti, que sóc una admiradora perquè penso que tararà, però perquè, esclar, el que havia dit abans, i com que en Cuní és molt fi també, doncs li va fer remarcar, no? I llavors ens va haver un moment que va dir, ojo, esclar, llavors va dir, jo tinc 42 anys, i el papa en té quasi 80, per tant, amb doble l'edat, per dir-ho d'alguna manera.
I amb això què volia dir?
Que volia dir, doncs, que les...
Que són generacions diferents.
Claro.
Ah, no sé si servirà massa per això, Perquè els admiradors de Joan XXIII diran que van arribar al papat que en tenia 75.
Sí.
I esclar, fa 50 anys d'això.
Ho
dic perquè no sé si... No sé si l'edat és sempre sinònim d'una determinada...
Sempre que va enrere de quan Joan XXIII...
No, d'acord. Sí,
perquè el que va dir... A veure, hi ha coses que es poden dir, penso jo, en una conversa privada entre amics i tal. Ara, amb un micròfon davant...
S'ha d'anar amb cuidar.
S'ha d'anar amb molta compte perquè hi ha moltes coses que poden ferir.
Però la prova la tens tu, que soc... El jovent...
Ai, meu, que no li toca.
Passa res, no sou papa, no patiu.
Ja es queixa.
No passa res, no passa res. Ara. Anaves a dir,
no, l'Òlia. Que sobretot també el que dèiem era el jovent, que hem de motivar perquè el jovent vagi a l'església, no? Que dèiem el jovent.
Sí.
L'últim cop, no sé si ho vam comentar aquí, l'últim cop que va venir aquest bisbe que va venir, que ens va fer una conferència, que encara hi havia mossèn Josep, no recordes que va venir un arquebisbe, un bisbe, no sé... a la parròquia,
sí.
I va fer una petita conferència, i una de les preguntes que les tenien preparades...
Que perquè els joves no hi van.
Que primer van parlar per les, un nucli de les catequistes i així, i van dir que havia dit una cosa, i que han acabat allà així a públic obert, no era el mateix, no?
Era un mateix.
I li van preguntar això, com creu, doncs com és que hi ha tan poc jovent que ve a l'església i tal? Llavors li va preguntar a mossèn Nicolau, quants anys fa que està aquesta església aquí posada? Doncs no sé, des de quan hi és, volem dir, que encara hi som? Doncs aquesta va ser la contesta que va dir aquest senyor.
No, ella va acabar dient que això és...
No, que s'ha d'anar treballant
i que s'ha de treballar en conjunt.
Clar.
I que poder,
fer obrir si els ulls a ells mateixos.
I arribarà a treballar conjunt homes i dones. I
home, ara segurament no és el cas perquè molts estudien o treballen, però segurament els més joves que puguin escoltar pensaran, home, si les persones ja amb una certa edat es qüestionen algunes de les coses que semblen de mer sentit comú, clar, nosaltres quina empatia podem tenir davant?
Clar.
Si és que això és així, perquè esclar...
Però bueno, i seguirà bé, hi haurà les petites comunitats, hi haurà... Mira, jo suposo que sí.
Acabes de dir petites,
Però es comença així, tot es comença. No sé. Tampoc no els volem carregar, no els podrem carregar.
No, escolta,
vinga, més coses. Sí,
i una altra cosa, m'han preguntat a veure què són els arbres que hi ha davant del mercat. I ho he preguntat a un jardiner i no ho sabia.
Els arbres que hi ha davant
del mercat hi ha uns arbres que diu que estan florits de blanc, que són preciosos.
A l'Avinguda d'Artur Carbonell,
perquè aquests arbres fa molts anys que estan plantats.
Sí.
No? Es diu que estan ara preciosos.
Els nous, davant del mercat, diu, davant del mercat.
Sí. Aquests són nous?
Davant del mercat mateix? Davant del mercat,
És que no...
Doncs a veure si algú ens ho sap. Quins arbres són que estan preciosos?
Sí.
Molt bé.
No, jo només voldria dir, suposo que ahir ho deveríeu comentar, la mort del senyor Salvat, no?
Sí, de Ricard Salvat.
D'en Ricard Salvat. Doncs aleshores, bé, no, que va ser el director del teatre d'aquí de Sitges i que va ser el millor moment, i aleshores nosaltres teníem el Ròdenas i el senyor doncs venia
casa, sovint, no?
Sí, com en Joan Segarra, Joan de Segarra, sí. També venia el crític de teatre.
I el fill de Josep Maria de Segarra.
Sí. I res, un record per aquest senyor, doncs, perquè va ser bueno, una persona superagradable, molt educada i que va fer molt bé pel Teatre de Sitges. La prova és que quan no el van deixar venir o no el van prohibir o es va aturar, el teatre ja no va ser el que va ser en aquell moment.
Fem un incís aquí perquè ell no és persona de manifestació pública, però ens vàrem trobar i em sembla que no li sabrà greu que ho diguem, en Joan Miravent, en Joan Baptista Miravent, que va ser... Sí. Doncs persona de teatre, ho saben tots vostès, I trobaran a l'Eco d'aquesta setmana un escrit seu fent referència a aquest període que tothom defineix com l'època daurada del Festival de Teatre, més enllà del caràcter, i en Joan ens deia, va ser una persona maleïda, per bé, suposo que per mil i una coses, però és evident que en l'època de Ricard Salvat el Festival de Teatre de Sitges es va situar a l'escena internacional i després, diguem-ne, va passar el que va passar, no? Però diguem-ne que més enllà de la gestió de Ricard Salvat des del punt de vista econòmic, perquè els més detectors deien que tenia la mà foradada en moltes coses, des del punt de vista artístic, està clar que ningú no qüestiona gens ni mica com Sitges va tenir un director que va conciliar
amb unes obres
la qualitat dels espectacles amb l'assistència de públic, que mai va menys tenir la presència de sitgetans en el teatre, i tant va venir Flotats amb el seu Cyrano com aquestes companyies gregues amb García Lorca, que tothom recorda encara,
i que es van fer unes obres. Jo en aquell moment era de la comissió del Festival de Teatre,
i ple fins dalt, i cues al carrer,
el segon pis
del Prado.
Bé, jo tot això,
que això no ha passat mai més, el segon pis del Prado ple fins dalt,
i que va fer unes obres que sembla, a veure, amb tota la cosa que hi havia en aquell moment de si censura o no censura, perquè, per exemple, la família de Carlos IV tenia la seva Pelendengue, i la de la Corrida de Toros, que es va haver de fer tot l'escenari al mig de la sala, també, i tres o quatre més, i...
Bé, jo deixant a part tot això, jo vull dir que com a client i com a persona, doncs va ser una persona encantadora. Mm-hmm. És un record.
No, tenia un tracte molt bo.
Però això com a persona, i llavors jo dic que com a tècnicament, com a director de teatre, un home que a més no va néixer fent teatre, sinó que el seu era donar classes, mm-hmm. Perquè va ser
un gran mestre.
Va ser catedràtic, però va arribar un moment que, a part que es va exiliar, l'any 50 i alguna, mm-hmm. i després va tornar, llavors es va dedicar més al teatre, perquè se'n havia anat a viure a París, més al teatre que precisament a la docència. Mm-hmm. I que, clar, naturalment, tenint la font que tenia d'entrada, quan estava en la cosa del teatre, tenia més força, i, o sigui, com a més base, mm-hmm. diguem-ne, no? No era solament la qüestió de muntatge teatral i tal, sinó que hi era. Mm-hmm. I que era un personatge que en aquella època, tot i sent el que era, que estava estudiant, el que el va portar aquí va ser José Antonio Martínez Serra, mm-hmm. que va ser el fundador del Festival de Teatre.
Mm-hmm. Doncs Ricard Salvat, que en va ser director del 77 al 86. Vinga, una més. El Rumiatge a Montserrat. I de Montserrat ens ha arribat gràcies a totes dues.
No, va estar
molt
bé, vam tenir un dia molt maco, va ser un dia molt complet i una romeria molt maca. Vam estar molt bé. I vam donar records a la Moreneta i li vam demanar que ens ajudi una mica aquí a Sitges.
Montse, i el que va estar bé després...
També vam tenir una llista a la Moreneta.
A 5 de la tarda.
Una mala siris que ens van fer posar gent. Posa siris, posa.
Ah, sí, de debò. Teniu un càrrec.
Teníem els encàrrecs i pagats perquè el siris...
I després...
Per favor.
No sé què passa.
En qualsevol cas, tothom... Totes les peticions van ser complimentades.
Sí.
D'acord, és a dir, ningú es va quedar sense...
A les 5 de la tarda al Cambril de la Verge es va fer una pregària del comiat del nostre grup, i també va venir Josep Maria
Enriquez
aquí, i el senyor rector, i a més que si més no es va fer un record a mossèn Nicolau, mm-hmm. que ell doncs tants anys pujava
en el Rumiatge,
sí, molt
emotiu. I després per la fotografia ens vam fer una fotografia final a la plaça, i va venir
Piques
i va venir allà a fer la foto,
o sigui, fer la foto de grup en tothom,
sí.
I tenim una altra cosa que ens va passar al moment del Virulai, de pressa. Doncs bé, vam anar a buscar lloc i aviat, eren 2:15, encara faltava mitja hora. Les primeres files, doncs, estaven, hi havia jovent segut, i a part, doncs, tot amb motxilles mm-hmm. i bolsos, que no es podien seure. Anaven entrant les monges precisament de l'hospital, gent gran, i no podien seure.
Pròximament en esta pantalla, la segona part. Les 10, gràcies Loli, gràcies Montse, gràcies Anna.
Adéu. Al matí, amb nosaltres.